Promoció, que és la quarta divisió espanyola, sí, que tot just han tingut un ascens.
Van pujar just a la temporada, sí, passada, exacte.
I en aquest context tan bo pel club, marcat sobretot per l'ascens, han tancat un acord amb aquesta marca mítica, perquè els fessin les samarretes i està sent realment un èxit. El Sant Andreu és un equip que té molt d'arrelament al barri i que, a més, compta doncs, amb una afició molt fidel. El portaveu del club, Gerard Álvarez, ens ha explicat com està sent aquest fenomen al barri.
Si tu passeges per Sant Andreu, la gent porta la nova samarreta i la gran majoria de samarretes que veus en els partits doncs, són de la nova, són de Meiva.
Clar, això té mèrit perquè amb equips locals, diguem, no tothom té la samarreta del seu equip.
Jo que sóc de Rubí, allà la gent no va amb la samarreta del Rubí pel carrer,
No, jo que sé de Torelló, tampoc gaire gent.
Oi?
No,
doncs, no. A més, també hem parlat amb Toni Raguan, que és un dels socis principals de Meiva, i en el moment que van contactar amb el Sant Andreu, ells tampoc s'esperaven aquest èxit que ha arribat a tenir.
Sabíem que podia tenir un cert impacte amb l'afició del Sant Andreu, que està vivint un moment molt dolç a nivell social. Sabíem que podia haver-hi algun nostàlgic de la marca que la volgués tenir també, però aquest impacte reconeixem que ens ha superat, ens ha superat.
De fet, no és normal, ara ho dèieu vosaltres, no?, que un equip d'aquesta categoria aconsegueixi vendre tantíssimes samarretes. I, de fet, l'èxit els ha fins i tot desbordat i s'han quedat sense existències.
Les existències de samarretes s'han esgotat molt ràpidament, encara hi ha alguna de la primera equipació, però, per exemple, la segona amb moltes talles s'ha esgotat, els polos s'han esgotat, però ja et dic, les cues que hi havia, tant de samarretes com per comprar merchandising del Sant Andreu on hi va, eren llarguíssimes.
Portem, parlant només de la primera equipació, o sigui, al voltant d'un miler de samarretes.
Exacte, ara ho dèiem, la jugada els ha sortit molt bé i és que l'ascens de categoria hi ha tingut molt a veure, ho explicava el portaveu del club.
Realment, o sigui, esperàvem un volum elevat, diguéssim, de ventes, però no el que hem rebut ara. Jo crec que ha anat molt de la mà, no només l'ascens de categoria, que també, sinó el fet doncs, que haguem fet aquest acord amb Meiva, haguem presentat aquestes samarretes, haguem fet una tenda online, que al final també és una cosa que demanava l'afició, i crec que una cosa ha anat amb l'altra i l'èxit està sent rotund.
El xut a les cames...
També hi ha hagut un factor molt important, que és aquesta campanya de comunicació que ha fet el Sant Andreu, per exemple, aquesta cançó que escoltem, que està al Pau Serrasols, de Ginestar, l'hem vist amb la samarreta del Sant Andreu en 82 posicions diferents, també.
Déu-n'hi-do. I com va ser aquesta aliança?
Doncs podríem pensar que va ser el club el que va tirar la canya a Meiva, però no va ser així. Va ser aquesta marca històrica la que es va posar en contacte amb el Sant Andreu per tancar aquesta aliança. Pot sorprendre que una marca històrica que ha vestit equips com el Barça i l'Espanyol es fixés en un club molt històric, però que no deixa de ser un club de barri.
Sí, com dèieu en aquell moment de cinquena divisió espanyola, no? Abans de l'ascens, fins i tot.
Doncs Toni Raguan, que és de Meiva, ens explica com és que els van escollir.
El Sant Andreu, avui en dia, segurament encarna, representa el màxim el que és el futbol popular, els valors que transmet, que podem resumir amb el factor open arms, no? A la samarreta. Buscàvem una cosa, una combinació d'aquest estil.
A més, avui estàvem llegint el diari El País, sí, i hi havia un article del Sant Andreu que deia aquest auge tan fort que han tingut de socis que van guanyar, quan van obrir campanya, 1.000 socis en només 4 dies i que s'han enfilat fins als 2.700. Vull dir, tota una barbaritat.
Clar, i això que, tot just amb aquesta samarreta, han jugat un partit, no? Aquesta setmana, de fet, el de Copa Catalunya, tot era el primer partit que disputaven, sí, així oficial. No?
Han jugat un d'aquells torneigs de...
Sí. Amistosos.
Juan Palomo, sí, diguéssim, que se me lo como, aquests, sí, tipus de torneigs també, i també la van estrenar aquí a la Copa Catalunya aquesta setmana. Mm-hmm.
Sense cap mena de dubte, però l'acord a Meiva es recordarà per sempre a Sant Andreu perquè, abans ho dèiem, no ha esgotat existències, però també s'està vivint als carrers, no? És un acord històric.
El volum i l'èxit que està tinguent la samarreta del Sant Andreu amb Meiva és molt bona. És més, jo crec que és de les samarretes més barates de la història del club, i a part d'això, jo crec que el fet també de portar Meiva, hi ha gent que no és aficionada al club que ha volgut també tenir aquesta samarreta commemorativa dels anys 90, de que diversos equips, entre ells el Barça i l'Espanyol, doncs van portar aquesta marca.
També amb tot això hi ha un factor que no podem defugir, que és que la gent està molt nostàlgica i la gent sempre vol que tornin les coses d'un altre temps. I aleshores la samarreta típica del Barça dels 80-90, aquella samarreta típica de Wembley, sí. Doncs també ens han admès des de Miva que s'han aprofitat una miqueta d'aquesta furor per la roba vintage. De fet, han triplicat vendes, no Miva, la roba vintage en general en el mercat han triplicat vendes en només 3 anys, del 20 al 23.
Déu-n'hi-do.
I ells s'han sumat bastant a aquesta voràgina, aquest furor per comprar roba vintage.
Home, sí, samarreta mítica, la de Wembley, també amb el color butà.
Per cert, vols que escoltem un tall d'aquells que fan que el teu cor s'obri cap a temps passats? Hi haurà molta gent que agrairà aquest moment. Aviam si el podem tenir pendent.
Tocarà Soskov, parlarà Machero i picarà Koeman. Atenció! Koeman toca Soskov, farà Gero, pica Koeman!
Per obrir aquesta nostàlgia, crec que havíem d'acabar amb aquesta mítica narració.
Perfecte, doncs escolteu, moltes gràcies per això, portar-nos a aquestes dues coses que ho estan petant, molt diferents entre si, tot i que...
Molt diferent.
Música també vinculada aquí, Ginestar, Raúl Alejandro, no sabem si Raúl Alejandro li al futbol, però escolta, segur que la roba vintage, segur.
Si Raúl Alejandro acaba amb una samarreta de Sant Andreu, vol dir que la història és molt estranya.
Doncs moltes gràcies, i això ara ens actualitzem. Quan passen 6 minuts de la una, Judit Vila, Pau García, bon dia.
Bon dia.
I comencem destacant que el grup de turistes catalans que estava atrapat a Etiòpia ja ha arribat fa uns minuts a la capital del país, Addis Abeba.
Sí, això després que aquest matí el grup hagi agafat un vol des de Baixardar per fugir de la regió del nord del país, on els va sorprendre l'esclat d'una rebel·lió armada. Han passat més d'una setmana amagats en una pensió esperant que l'exèrcit etíop els traslladés fora de perill. El director d'operacions de l'agència de viatges, Miquel Ribas, ha explicat fa uns minuts a RAC1 que tot va segons el previst.
La idea és portar-la a un allotjament de la mateixa cadena on va estar ahir, que en un llac perquè relaxin i estiguin bé, i demà per la nit ja portar-los cap a l'aeroport internacional Bole Airport d'Addis Abeba perquè ja agafin l'avió a la nit.
Els turistes hauran d'agafar, ho sentíem, dos vols més per poder tornar per fi a Catalunya. L'arribada a l'aeroport del Prat està prevista de cara a dilluns al matí. I a aquesta hora han arribat al port d'Empedocle, Sicília, Itàlia, els 59 migrants que va rescatar l'Astral, el vaixell d'Open Arms, la nit de dijous a divendres, això després que l'organització es negués a desembarcar-los a Tunísia perquè considerava que no era un lloc segur. I de tornada a casa nostra continuen les complicacions a les carreteres per la segona operació sortida d'aquest mes d'agost en diversos trams de lentitud a molts punts del territori. Sapiguem quina és l'última hora des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo.
En aquests moments hem de dir que la situació viària segueix amb molta lentitud en diversos punts del país on se circula amb problemes en diverses punts de la PC, per exemple, Jonquera, Fuà, Sant Celoni, Llinars, La Roca, Castellbí, el Vendrell. Per tant, compte i mantingueu-vos informats en aquest cas. També la C32 presenta diversos punts de lentitud, tant al tram nord com al tram sud, en el cas de Tallà i Aturades, a Tordera, a Lloret, i per tant, en aquest cas de Lloret, parlem de la C63, cosa que fa parlar de les vies de la Costa Brava, que presenta molta lentitud, i en el cas de Tarragona, en vies, per exemple, sobretot de la Nacional 2, al Vendrell. Per tant, matí, amb molts punts de lentitud difuminades al país, Costa Brava sobretot, i a la P7, on no us hem de demanar que circuleu amb molta cautela.
Més coses. Els experts reclamen una legislació ferma per perseguir els qui creen i difonen imatges pornogràfiques fetes a través de la intel·ligència artificial. N'ha parlat fa una estona al Via Lliure de RAC1 la doctora en ètica i intel·ligència artificial, Patricia Ventura, i també Sílvia Semenzin, sociòloga, activista i impulsora de la llei contra la pornovenjança a Itàlia. Totes dues critiquen que la legislació sempre va més lenta que les noves tecnologies.
La intel·ligència artificial es desenvolupa molt, molt ràpid. La legislació sempre va per darrere, no? Molt aviat serà encara més fàcil i a més seran de més qualitat. Per tant, aquesta és la mirada que penso que val la pena tenir des de ja.
Sería importante empezar a plantearse la posibilidad de tipificarlo porque eso daría muchísima más herramienta a las víctimas de actuar.
Des de fa uns mesos s'han difós a les xarxes socials imatges sexuals fetes amb deepfake de famoses com Rosalía o Emma Watson. Ara bé, les expertes asseguren que el 80% de les víctimes d'aquest delicte solen ser dones anònimes. I ara la resta dels esports.
En joc l'últim partit de quarts de final del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda entre Anglaterra i Colòmbia. Ara mateix, a punt d'acabar la primera part, el resultat és d'empat a 0. La selecció guanyadora s'enfrontarà en semifinals a Austràlia. Les coanfitriones han superat França després d'una eliminatòria que s'ha resolt a la tanda de penals. I en futbol masculí, el Barça ja ha pogut inscriure Ilkay Gundogan, que estarà disponible pel partit de demà contra el Getafe, una inscripció que ha estat possible gràcies al tancament del traspàs d'Ousmane Dembélé, que firmarà amb el PSG per les properes 5 temporades. Ara el Barça necessita que la Lliga validi la darrera palanca per inscriure els jugadors que falten. I aquesta tarda jugarà el Girona, que visitarà Noeta en el seu debut a la Lliga contra la Reial Societat. El partit començarà a les 5 i el podreu seguir des d'una hora abans per RAC1.
I pel que fa al temps, aquesta tarda hem d'estar pendents d'algunes tempestes que descarregaran al Pirineu i Prepirineu, localment amb forta intensitat i acompanyades també de pedra o ratxes fortes de vent. A la resta continuarà l'ambient assolellat, només amb alguns intervals de núvols a trams del litoral, sobretot cap a la Costa Brava. Els termòmetres es podran enfilar fins als 38 o 39 graus al Pla de Lleida i l'eixa fogó continuarà sent també intensa a la costa.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1. Seguiu-nos.
Som 1. Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí, tinc la ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... Ah, doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Le digo nunca más. Al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones
y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
Falten 2 minuts per un quart de dues. I ara, de seguida, repassem, tornem a la secció del malson, on repassem algunes de les fòbies més originals i més característiques d'algunes de les personalitats catalanes. I avui, atenció, perquè qui s'introdueix al nostre malson és Josep Maria Argimon. Doctor Josep Maria Argimon, bon dia.
Bon dia.
No sé si ara que està ja més retirat del dia a dia polític, està més tranquil.
Bé, home, evidentment tinc menys problemes de cap, menys mals de cap, perdó. Sí, estem més tranquils.
Sí, eh? Vine, de seguida parlarem d'aquest...
Segueixo la política dia a dia, eh?
La segueix.
I tant.
Després en parlarem, però abans, de seguida parlarem d'això, eh? D'aquesta nova vida del doctor Argimon, que ara ens explicarà, exconseller de Salut de Catalunya, exsecretari de Salut Pública, exdirector del CatSalut, i, sens dubte, una de les cares més visibles de la pandèmia a Catalunya, per no dir la més visible, no?, d'aquesta lluita contra la pandèmia del Covid-19. Però abans, com sap, en aquesta secció del malson, demanem al convidat que ens citi a un punt que li genera com una mica de malestar, inquietud, i ara mateix estem al bell mig de Plaça Catalunya.
Ah, exacte.
Per què?
Els coloms.
Aviam, els coloms.
Tampoc, no els hi tinc cap mena de mania, els coloms.
No, però sempre... és que és una mania comuna de bastanta gent, eh?
Que... Sí, el fet aquest que a vegades, diguem-ho tot clar, sí, quan es caguen a sobre, no?
Vale.
I quan tu atreveixes la Plaça de Catalunya, tens bastantes probabilitats, tens bastants números de que et toqui la rifa. I, home, certament procuro esquivar-ho. Jo visc a prop de plaça Catalunya, i tant, i passo moltes vegades per aquí, però gairebé mai la creu. Sempre, encara que tingui d'anar més volta, fins i tot un dia com avui, que fa sol...
Però, per tant, quant temps diria que fa que no travessa el mig de plaça Catalunya?
Molts anys.
Anys?
Anys, sí, sí. Avui mateix...
Sí.
Jo hagués pogut atravessar per trobar-te... Sí, per trobar-lo
hem quedat aquí el monument de Francesc Macià.
Jo hagués pogut atravessar i hagués anat molt més ràpid, però no, he donat la volta a la plaça per trobar-lo.
Per evitar els coloms.
Sí, sí, sí. Però ara... bueno, si vostè vol, l'atravessem,
No sé si estem massa a prop, però ara...
No. Podem si vostè vol, podem atravessar-lo doncs, i trencarem amb el sol.
Doncs vinga, anem passant una mica. Però sí que és veritat que em comentaven que, a vegades, tot i que els coloms no li agradin gaire, sí que li poden arribar a generar alguna mica d'empatia en alguns moments, eh?
Sí, hi ha algun moment que em genera molta empatia. Per exemple, si tu passes per aquí la plaça Catalunya davant del monument, cap a les 7 del matí, aquí a tota l'esplanada està ple de gavines. Estan les gavines en formació. Quan tu vas agafar el metro, línia verda, o vas agafar els ferrocarrils, aleshores estan allà en formació, i quan veuen algun colom despistat, és allò que plam! I allà jo sento debilitat, en aquell moment sento debilitat pels coloms.
Pensa, pobre colom, en realitat, no? La gavina, aquesta llei de la selva, no? En el cas de la ciutat també passa, a vegades.
És la llei, sí, a la vida.
La vida, exacte.
A la vida...
No sé si sabia, però, que els coloms aquí a la plaça Catalunya els hi van posar expressament.
Ho sabia.
Sí.
Ho sabia perquè, bé, ho vaig llegir una vegada del cronista de Barcelona, el Lluís Permanyer.
Sí, Lluís Permanyer. Va ser per l'Exposició Universal, l'any 29.
Sí, 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 en l'any 29, i també és una història molt curiosa. El responsable de la Guàrdia Urbana va pensar que per l'Exposició Universal tenir la plaça plena de coloms...
Quedaria més bonic.
Ah, exacte, quedaria més bonic. Feia poc que s'havia inaugurat i quedaria més bonic. I va veure que hi ha les casernes de Ciutadella, els coloms, quan hi havia menjar, seguien amb un sergent, i aleshores li va demanar al sergent: vine cap aquí, vine cap a la plaça Catalunya, vés tirant menjar i anirem portant els coloms cap aquí. I després ja era qüestió de que venia un cop estaven aquí, anar-los a donar menjar, que s'acostumessin, i aquí s'han quedat.
I remarquem que aquesta mena de flautista de Melin que està explicant,
exacte,
era un sergent de la Guàrdia Urbana.
Era jo diria que el cap de protocol, i el responsable de la Guàrdia Urbana d'aquell moment, sí, sí, de la ciutat de Barcelona.
I miri, encara aquí estan, que s'han convertit ara en tota una atracció turística gairebé, perquè hi ha bàsicament turistes, molts donant menjar als coloms. Això, aquest problema de salut pública, vostè que hi entén...
Aquest no s'hauria de donar. De fet, jo sé que l'Ajuntament, doncs, els dona a vegades, doncs, menjar...
Aquest pinso amb anticonceptius,
no? Sí, amb anticonceptius, exactament.
Però vostè que hi entén realment això, la presència de coloms en massa, genera realment aquests problemes de bacteris i de malalties de transmissió, o és més la brutícia que generen i l'impacte visual que...
És més la brutícia que generen, evidentment poden causar transmissió, però realment, si ara anem a preguntar el que seria, doncs, possibles riscos de noves pandèmies, difícilment ens vindran pels coloms de la plaça de Catalunya, ens vindran més per aquells mercats d'animals vius en altres països.
Abans ho comentava, un dels problemes dels coloms són els seus excrements. No sé si en alguna cosa ha tingut allò un susto o alguna...
No, aquí plaça
algun
de Catalunya,
regal d'aquests enverinats.
L'evito, però regals enverinats,
En algun moment molt inoportú, o que recordi, o no? Més en això, en el dia a dia.
No, més inoportú no. Inoportú vol dir allò que vas en un lloc, jo què sé, amb un acte i en aquell moment s'han cagat a sobre. No, però... sempre, vulguis o no, és inoportú, perquè has de veure, no?, si està fresc encara t'ho pots treure.
Exacte. Si un no mocador ràpid no sempre va bé a sobre.
Sí, clar, però no portes mocador, perquè això sí que és millor no portar-lo, no? Aleshores has de buscar algun tros de paper, algun mocador de paper, i bé, si tota la vida fos això, escolti, estaríem tots contents.
Per tant, Josep Maria Argimon no el veurem gaire travessar per aquí plaça Catalunya, però voltar pel centre, pel que em deia, li agrada Barcelona, aquí voltar al centre de Barcelona.
Jo he viscut sempre a l'Eixample dret, encara que hagi viscut a altres països, sempre he pensat en tornar. Vaig néixer a l'Eixample dret i visc a l'Eixample dret. Mira. Ara tenim... Ui!
La canalla, clar, els empaita, i aquí surten voleiant, eh? Sí.
No, doncs això, sí. Barcelona m'agrada molt, i passejo, i m'agrada molt caminar.
Fins al punt que els tres últims estius, entre ser secretari de Salut Pública i conseller, vostè entenc que l'estiu havia pogut fer més aviat poques vacances. Llavors, la meva pregunta és: com és que aquest agost no està, per exemple, això, a una platja de les Filipines? O no és el seu tipus de viatge?
No, jo, primer... No vaig fer cap vacances durant els 3 anys anteriors, és cert.
Sí, perquè a més als estius sempre hi havia aquells repunts,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. O sigui, per tant, tenir aquest esbarjo de vacances el necessito, però per mi Barcelona és Barcelona i la majoria de les vacances les passaré aquí. Viatjar viatjo molt, o viatjo, perdó, he viatjat, però sempre per feina. No... Uh-huh. I jo, si tot va bé, marxaré a Londres, després aniré a Oxford i després a Buenos Aires.
Però per motius laborals, que potser aprofita a fer alguna visita cultural o això, no?
No, com que són 3 ciutats, aquesta és l'altra cosa que m'agrada, és anar sempre a repetir els llocs. Si són ciutats que tu ja les coneixes i que hi tens un lligam sentimental, personal, vas a buscar, i dius, jo què sé, a Buenos Aires, intentaré anar a dinar, si puc, o sopar, a Don Julio, no? A menjar-me un bon bife de chorizo i recordar algun lloc que he estat allà amb amics i amigues, i el mateix faré a Oxford en algun dels pubs.
Doncs entre el sol i els coloms no vull pas que ens agafi res, per tant, si vol, anem a seure a algun lloc, a prendre alguna cosa i continuem l'entrevista més tranquils.
Com vostès diuen. Cucurru, 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 cucurru,
parlàvem això, d'una zona de Barcelona que potser no li agrada tant, no?, que intenta evitar aquesta zona concreta del mig de la plaça Catalunya, però en general és bastant enamorada de la ciutat.
Sí, és que enamorat de la ciutat, passejo molt per la ciutat i sempre penso en viure a la ciutat, sí, sí.
De fet, es va apuntar que podia ser un dels alcaldables, no?, es va apuntar que això, que podia anar a la llista de Xavier Trias, al final va fer un pas al costat també de seguida, no?, quan va saber que Trias era l'alcaldable, però no sé com va viure el ple d'investidura de Jaume Collboni, perquè és veritat, no?, que hi va haver aquesta polèmica, no sé si estava pendent del ple d'investidura també.
I tant, entenc que sí. Estar tota aquella tarda pendent, evidentment... L'aritmètica és l'aritmètica, si diem si és democràtic, és democràtic, però és natural. No, és absolutament antinatural i que l'alcalde tenia que ser l'alcalde Trias.
Xavier Trias, però diu que en principi deixarà l'Ajuntament, per tant, no sé si de cara al 2027 s'ho planteja.
Això en política, i sobretot a la política catalana, si nosaltres mirem, jo què sé, com estàvem fa 2 anys enrere, o un any enrere només, fer plans per d'aquí 3-4 anys, això és impensable.
No li vull demanar molt més per política, però tothom està molt pendent ara mateix què passa, no, amb la situació.
Pot preguntar, sí.
No, però també tenim altres coses que conèixer sobre vostè, la seva situació actual, què sí, fa, sí. Però això, sobre el panorama polític estatal, tothom està molt pendent de Junts, no, què fa amb la investidura de Pedro Sánchez. No sé vostè si és dels més partidaris de que sí que negociant, però que s'hauria de tendir més a investir Pedro Sánchez, evitar una repetició electoral i un possible govern amb la presència de Vox, o creu que no, que s'ha d'anar a peticions de màxims i que en tot cas qui ha de cedir és el PSOE?
Crec que aquí Junts ha estat molt transparent durant tota la campanya electoral, sí. És a dir, ha dit sempre amnistia, ha parlat sempre del referèndum, per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que aquest és el plantejament en el que ha de sortir Junts. Qui s'ha de moure és Pedro Sánchez, és qui té l'obligació d'intentar formar govern, i per tant és qui ha de fer els oferiments. D'entrada, el que també ha de tindre molt present el senyor Pedro Sánchez és que aquí hi ha un conflicte, i això és un conflicte que fa i que dura anys. Per tant, home, ell també ha de pensar en intentar solucionar el conflicte, i la manera de solucionar el conflicte precisament és que un conflicte polític es quedi amb lo polític, i això vol dir amnistia. I després, en aquest sentit, també s'ha de recordar que no només és, quan parlem d'amnistia, el president Puigdemont, no només és el conseller Comín o el conseller Puig, sinó que són desenes, centenes, milers de gent que en aquests moments estan encausats, o bé per l'1 d'octubre, o bé pels fets de la plaça Urquinaona, etc. Per tant, des d'aquest punt de vista, crec que aquí Pedro Sánchez ha de ser valent, ha de ser atrevit, ha de fer la proposta, i jo crec que la proposta passa per amnistia.
Per tant, això, per aclarir-ho del tot, vostè sí que seria favorable, si hi ha realment aquesta amnistia, el referèndum potser es pot negociar, que no sigui una línia vermella de cara ara a aquesta investidura, però almenys l'amnistia sí que hauria d'estar sobre la taula.
I tant, això d'entrada, el primer, i després seguim negociant.
Què està fent ara Josep Maria Argimon, per qui no ho tingui controlat?
Home, treballo a la Fundació Pasqual Maragall, concretament a la Fundació Barcelona Better Research Center, que és la part, diguéssim, de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, que lluita contra l'Alzheimer, i sobretot sota una mirada, que això també ho va comentar el president i alcalde Maragall, el fet de que ningú ha dit encara que l'Alzheimer sigui invencible. Segur que trobarem la manera de pal·liar els seus efectes, segur que trobarem cura pels seus efectes. Això no serà d'avui per demà, trigarà anys,
sí.
Però al final l'Alzheimer serà menys devastador del que és avui en dia.
Sí, perquè tinc la impressió que gairebé ara mateix l'Alzheimer ja és una de les malalties que fa més por i fins i tot potser que ha superat fins i tot el càncer, no? Perquè evidentment el càncer és un dels problemes més importants a nivell de salut actualment, però és veritat que ha aconseguit incrementar moltíssim l'esperança de vida quan hi ha un diagnòstic. En canvi, amb l'Alzheimer sí que sembla, no?, que estigui més encallada, no?, la recerca.
Hi ha elements diferencials entre una malaltia i una altra. Els càncers tampoc
sí, evidentment.
No són tots iguals, però certament hem incrementat molt la seva supervivència. Amb alguns càncers, doncs, moltíssim, i fins i tot, doncs, arribem a curacions. I certament en el cas de les malalties neurodegeneratives hem de tenir present una cosa, que el cervell és l'òrgan més complex de tots. És un òrgan a la vegada que està protegit per la barrera, el que en diem una barrera hematoencefàlica, per tant és complicat, i certament portem gairebé més de 20 anys, doncs, que no fem, sí que fem avenços,
hi ha avenços, evidentment,
avenços,
sí.
molt amb la part bàsica, molt amb la manera amb com avança la malaltia, però encara no tenim avenços lo suficientment importants amb el que seria
la curació,
la cura, el tractament.
Referia això, sobretot, que potser en els últims 20 anys s'ha avançat moltíssim, no?, en curació de càncer, i que ja no és potser aquella llosa, evidentment, qui li diagnostiquen, segur que, evidentment, és un gran pes, però, en canvi, a l'Alzheimer tinc la sensació que encara hi ha més aquest pes de dir, ostres, és que d'això no me'n sortiré, entre cometes.
Hi ha en aquests moments un nou tractament que l'han aprovat...
Estats Units, no? Sí que hi ha un parell de...
Que s'espera, veurem, tots tenim l'esperança de que ho aprovi la EMA finals d'aquest any, començaments del vinent. És una via prometedora, no serà el tractament, no ho serà. La via segurament sí, i segurament hi haurà més d'un o dos tractaments que puguin pal·liar la malaltia, però és una via prometedora.
Vostè, canviant de tema, és molt fan de la música, que hagi pogut escoltar qualsevol entrevista a RAC1 amb el Basté, sempre li demanava, no?, que recomanacions musicals. No sé si ara fins i tot ha arribat al punt que la gent, a partir de què s'ha descobert això, gent que potser no el coneixia, li demana recomanacions d'això pel carrer?
No, perquè la meva música és una mica especial. No dic especial, però ahorita no, és de les que segurament agrada més en el meu entorn més proper, i per tant no me'n demanen.
No s'ha convertit en prescriptor musical.
No.
Però sí que li devia demanar això. En aquestes entrevistes ha recomanat, per exemple, a Serrat, a Bambino, a La Voz del Trópico, a Miguel Poveda, en aquest cas, però voldria saber...
Guillem de Fac, vaig recomanar el Guillem de Fac, perquè
Guillem de Fac,
el seu fill...
havia treballat amb vostè, diguem.
Sí, és amic meu i també l'havia...
No, però voldria saber si de grups que sonen més actualment, això, que triomfen entre joves, això, no, si té algun que li agradi especialment, que tingui, ostres, mira, doncs sí, de tant en tant escolto aquest grup, que potser no encaixaria tant en aquest estil que jo habitualment escolto.
Jo li haig de reconèixer que no. És a dir, jo també aquí ho he comentat moltes vegades, una mica avorrit, i jo em vaig parar fa molts anys amb la música, i em vaig parar igualment amb el cinema fa molts anys. És a dir, miro molt de cinema, però miro molt cinema blanc i negre i molt cinema que no passa dels anys 80. Si vostè em diu els Tietz o Tietz, per exemple, els conec, ara no els poso...
O Rosalía. Sí.
Bueno, Rosalía, alguna cosa sí que he escoltat d'ella.
Sí?
Sí, va fer una versió de Chunguitos per uns Goya que estava francament bé. Em quedo amb la versió de Chunguitos i de l'Enrique Salazar, això també ho vaig a dir, però està molt bé. Si me das a elegir...
focalitzat en l'Alzheimer, però no sé si a vegades encara somia o pensa en aquells moments més complicats de la pandèmia.
No hi somio.
No, eh? No, és de somiar gaire o somiar poc?
De recordar somnis molt poc. Soc somiador de mena,
això sí, però no de recordar els meus somnis, no. En aquest sentit tampoc, i el màxim que podria arribar a somiar és que no tornés a arribar altre cop la pandèmia.
Suposo que això ara dorm més que aquella època, no?
No, dormir, no. Sempre he dormit malament.
Doncs més tranquil, si més no.
Sí, més tranquil, sí, evidentment, home, tens els mals de cap, perquè també tens mals de caps personals i sempre en tens, però no, evidentment, amb la intensitat que els tenia en aquells moments, que eren diaris, i a més eren mal de caps que no només eren personals, no només eren familiars, eren mal de caps doncs, de tota una societat, i això és bastant més complicat.
Fa poques setmanes es va prendre la decisió de retirar les mascaretes d'hospitals, centres sanitaris, si més no l'obligació, no? Encara sí. Persisteix com a recomanació per les persones que ho necessitin. No sé si això ho va viure ja com un punt final simbòlic a la pandèmia, o creu que ja aquest punt final simbòlic ja havia arribat en general quan es van també retirar de, per exemple, el transport públic. No sé quin moment vostè va dir, val, ara això ja està, acabarà sent això que dèiem, no? Una malaltia més comuna, però no una pandèmia.
Això va començar a veure's cap a finals del mes de gener.
Està parlant, perquè... disculpi, però ara 23
sí,
o 22.
Parlant, no, estic 22, parlant del 22, mm-hmm. De començaments del 22, mm-hmm. Quan tu ja veus que Omicron realment és una... infecti molta gent, mm-hmm. Que és menys greu que altres variants, i que jo començaria a ser bé aquesta gripalització. De fet, això ho vaig comentar, en recordo, en una entrevista amb el senyor Basté.
Sí.
Jo pensava que cap a... seria Setmana Santa, tindríem ja un sistema ja de monitorització molt similar a la grip, i que seria aquest element de gripalització.
No sé si això, a vegades, mira cap enrere i pensa, ostres, allò que vam fer potser ho haguéssim pogut fer diferent.
Sí, home, hi ha moltes coses que evidentment les pots fer diferents.
També a toro passat sempre és més senzill, també.
Però certament això les veus, com vostè ha dit, a toro passat. Quan tu ja has vist les conseqüències, quan tu ja saps coses que en aquells moments anteriorment no les sabies, i certament jo hauria fet coses de manera diferent, però també hi havia tot un element doncs, de protocols que se seguien arreu, no?, i que era bo també seguir-los, perquè si no la ciutadania podia no entendre les coses.
Com per exemple, no sé quin àmbit...
Bueno,
creu que...
jo clarament, jo sempre això ho vam discutir, tant la doctora Cabezas com jo, amb això vam ser molt insistents, i a més pública i després també en privat, bé, la vacunació amb AstraZeneca quan es limita als 55 anys, vam ser l'únic país que ho vam fer, i vam deixar tota una franja de persones entre en aquells moments pràcticament 75 anys i 55 anys sense vacunar, i vam començar a vacunar el que es va dir la gent essencial. El problema estava que fins i tot els vacunàvem per sota de 55 anys, els vacunàvem gent jove, i nosaltres posàvem sempre l'exemple, escolti, estem vacunant una mestra de 32 anys i no vacunem a la seva companya de 62, que té moltíssim més risc.
El toc de queda també s'ha criticat en alguns casos que es va aplicar en alguns moments. No sé com ho veu així posteriori.
Hi ha un element, que és el primer confinament. Jo crec que el primer confinament sí. Hi havia molt poques coses que havíem sabut. Després sempre ho hem de recordar, i això també ho he explicat a RAC1, Salut mai demanava toc de queda. Salut demanava restriccions, uh-huh. Que són elements diferents. Cafeteries, restaurants, cinemes, que això a mi em dolia molt. Perquè volia dir, doncs, gent que podia deixar o perdre el seu negoci, la seva feina, ERTEs, etc. Però nosaltres, si vostè repassa tots els documents que va fer el Consell Consultiu, mai parlàvem de tocs de queda. Això és un tema, perquè això clarament sí que afecta les llibertats individuals. Sortir al carrer a les 11 de la nit, bueno, podia ser no recomanable, però això és una llibertat individual.
Hi ha un altre tema que per molts també consideraven dret i que potser no van sentir-se prou acompanyats, que és aquesta, sobretot al principi, vostè juraria que en aquell moment no era ni tan sol secretari de Salut Pública encara, perquè com aquells primers mesos, però la gestió de les últimes hores, no? En alguns moments, si es va ser massa estricte amb no poder acompanyar familiars en moments dels hospitals, que evidentment els hospitals estaven plens de gent amb metges de baixa, no? Amb baixes molt, molt importants en alguns moments, que faltava bona part de la plantilla dels hospitals, però és veritat que sí que hi ha gent que inclús sí. Ha tingut encara problemes de salut mental, no? De dir, ostres, el meu familiar que es va morir en aquell moment sol, sí. No haver-se pogut acomiadar prou bé d'una persona estimada.
Claríssimament. Això, els primers mesos,
sí.
Com deia abans, hi havia moltes coses que desconeixíem, i per tant hi havia coses que les podíem justificar. Aquest era un protocol de base estatal
sí.
I que pràcticament també era a molts llocs d'Europa, però ho dic sincerament, no és un ànim ara d'un retret o no, però crec que l'haguéssim tingut, i ho dic també en primera persona al plural, perquè quan tu dius és un protocol estatal, bueno, doncs Catalunya doncs és un vot, no?, dels 17, però això sí que ho haguéssim tingut que flexibilitzar claríssimament. I sobre això vaig escriure un article concret en el diari Ara, no?, morint pandèmia. Jo crec que això va ser una de les coses més dures.
De les pitjors coses. Sí. Mm. Vostè és força amic o conegut, no?, de Manel Balcells.
Sí.
Com
sí,
el meu...
Sopem sovint. Sí, és un grup de persones, que sopem sovint, no sopem ell jo sol. És un grup de persones i fa molts anys.
No sé com creu que ho està fent el nou conseller.
Molt bé. Sí, jo vaig dir, ho farà bé.
Amb Carmen Cabezas.
A més de disfrutar. Sí? Ell ho disfruta i s'ho passa bé.
Més que vostè, potser? No, vostè també ho disfrutava.
Jo també ho disfrutava.
En algun moment va dir que era avorrit, però...
Escolti, sí. Home, a veure, sí, però també hi ha moments per tota la vida. Però ell ho disfruta, si se li veu la cara.
Això, amb Carmen Cabezas hi parla encara?
Amb la Carmen?
Sí.
Sí, home, i tant. La doctora Cabezas i jo ens coneixem de fa molts anys. Ella és més jove que jo, però fa molts anys. Jo vaig ser tutor seu, ella va ser resident meva. I de llavors ens coneixem les dues maratons que jo tinc, dos beques marató de TV3, que jo era l'investigador principal, les he fet o les vaig fer amb la Carmen Cabezas, i la persona que conceptualitzava més els dos projectes jo crec que va ser la Carmen. Sí.
La Secretaria de Salut Pública està en bones mans, eh?
Home, molt bones mans, molt bones mans, sempre.
Doncs, Josep Maria Argimon, moltes gràcies per deixar-nos entrar al seu malson. Hem parlat d'això, hem fet una mica la mirada enrere cap al Covid, també amb l'esperança que a la futura, amb la seva nova feina més centrada en l'Alzheimer, amb l'esperança doncs, que hi hagi una cura per aquest Alzheimer, o com a mínim que es pugui anticipar, no?, el tractament i la minvació dels efectes d'aquest Alzheimer.
Esperem que sigui així, i com totes les malalties, la cura, el trobar la cura, és qüestió de recerca, és qüestió d'esforç, és qüestió de solidaritat, i esperem doncs, que això pugui ser així. No serà en un futur immediat, això tampoc no podem enganyar mai, no serà en un futur immediat, però serà.
Però serà.
I serà.
Doncs amb aquest missatge ens quedem. Moltes gràcies per haver acceptat la invitació del Via Lliure.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, a vostès, per convidar-me.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. I tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost. Perquè a Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Calor? Set? Avorriment? Tu el que tens és estiuitis i tenim el remei. Butaca supercòmoda, crispetes, cruixents, el teu refresc i a divertir-te amb les teves pel·lícules favorites a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, Gran Turismo. I gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Els dies 1, 2 i 3 de setembre vine al Costa Brava Diving Fest, el cap de setmana del busseig sostenible amb una vintena d'activitats.
Tallers pràctics i teòrics, conferències, exposicions, neteges submarines.
Descobreix tot el programa i com inscriure't a costabravadivingfest.com i a les xarxes socials de Costa Brava Sud.
Si ets amant del mar, no t'ho perdis.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Mentre escoltes aquest anunci, a la Guàrdia Urbana anem per feina. Hem augmentat el control i les sancions per garantir la convivència. 3.500 agents al servei de la ciutat. Pla Endreça. Ajuntament de Barcelona.
Vol
Vols escoltar tot el que sona a RAC1?
En directe o a la carta.
El que passa a la ràdio
passa a RAC1.cat.
I molt més.
Notícies.
Última hora.
Actualitzacions minut a minut.
Contingut exclusiu.
Fàcil i intuïtiu.
RAC1.cat.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració. Tot el cinema premium. Tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost. Perquè Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martínez. Territori cap de setmana.
Falten 5 minuts per 3 quarts de dues. Hora de concurs, hora de repassar les efemèrides i les vostres respostes a la pregunta que us estem fent des de primera hora del matí aquí al Via Lliure de RAC1. Us estem demanant quina és la vostra fòbia. A què teniu por? Ens ho esteu dient des de les 9 del matí al nostre WhatsApp. Podeu seguir enviant notes de veu al 606 25 64 39. Repetim, 606 25 64 39. Amb això, amb les vostres respostes, explicant-nos què us fa por, què, quina fòbia teniu, i podeu optar al sorteig de 4 entrades per anar a veure el nou espectacle Eugenio by Gerard, on 37 anys després que ho fes el seu pare, el fill d'Eugenio, Gerard Jofre, puja a l'escenari del Cafè Teatre Llantiol cada dissabte a les 11 de la nit. Doncs, per tant, un molt bon regal per 4 persones. Recordem, 4 entrades que n'hi ha a una sola persona perquè respongui aquesta pregunta. A més del WhatsApp, si sou dels que no voleu posar veu, tot i que ja ho diem, eh? Això a vegades puntua fort, el tema de posar veu, però escolteu, sí. Si voleu participar també en altres vies, també tenim obert el nostre Instagram, hem fet una pregunta allà, podeu respondre, també a través de Twitter, @viallliure, hem penjat també un tuit fent aquesta pregunta, ens podeu respondre allà i mencionar-nos. Josep Moragues, bon dia de nou.
Bon dia de nou, si teniu fòbia al WhatsApp, sempre podeu utilitzar altres vies.
A parlar per... Hi ha gent que té fòbia a les trucades, això és veritat, no sé si ens ho han comentat.
Però... Hi ha tota una generació... Sí.
Aquest
por.
Jovent.
Sí.
Jo crec que notes de veu, jo no conec ningú que tingui fòbies. A vegades tens fòbia a la nota de veu llarga.
Exacte.
Has d'escoltar, això és
aquí
veritat.
Aquí m'hi trobaràs.
A mi també m'hi trobaràs.
Sí, jo sempre dic que la meva religió no em permet escoltar notes de veu de més de 5 minuts. No m'ho permet directament.
Sí, em sembla super exagerat.
Espera, saludem a la resta de gent que tenim. Najet,
sí, hola.
Oblet,
hola, què tal? Molt bé.
I Marina Arbós també, què tal?
Bon dia.
Que ens ajudaran això, a escollir quin és aquest del guanyador, quines són aquestes fòbies que ens agraden més. Això deia, a més, hem d'admetre que fan ràbia a vegades els podcasts aquests de 5 minuts com a nota de veu, però també admetem que tots n'hem fet algun cop.
Sempre.
Però amb molta confiança.
Jo, de fet, aquesta setmana n'he fet una de 5 minuts i algo, vaig a dir-ho.
De debò?
Pobre, però... aquella persona. Sí.
Jo l'he arribat a rebre de 9 minuts.
9 minuts.
Sí. Bloquegeu aquesta gent, traieu-la de la vostra vida directament.
No es pareix.
Va, doncs escolteu, recordem notes de veu com la que hem rebut, Josep, alguna, per exemple.
Aquesta no durava 5 minuts, eh? Primera nota de veu d'avui.
Bon dia. Mira, jo les serps ho sento, però no. Fàstic, angúnia, no les puc suportar. I les paneroles, una altra cosa que em treu de bulleguera. I malauradament aquest any estem tenint bastantes arreu, eh?
Mira, serps, que crec que era el Sergi Saborit, tertulià d'aquí al Via Lliure Estiu, que ens ho comentava, també, com hem preguntat. I justament l'Anna Ballonesta, companya d'aquí a la casa, que tampoc li agraden gaire les serps, per dir-ho així, i em comentava també que aquesta fòbia de serps es diu ofidiofòbia. Jo desconeixia,
sincerament. Per què posem noms a les fòbies? També és un tema que vull obrir.
A mi em fa fòbia, això.
L'Anna no ens concreta perquè es diu ofidiofòbia. Aviam si, escolta, si ens ho vol concretar endavant. Vull dir que...
D'Ofidi? No. Qui és Ofidi?
Qui era
Ofidi? I per què tenia fòbia a les serps?
Doncs escolteu, notes com aquesta que hem rebut, 606 25 64 39, què més tenim? A veure, Josep, primer de tot, explica'ns, si contextualitzem, perquè és veritat que sempre tenim alguna vinculació de per què estem fent aquesta pregunta.
Avui volem parlar de posifòbies perquè tal dia com avui, de fa 124 anys, va néixer Alfred Hitchcock. I I és que de ben segur que Hitchcock ha provocat moltes pors i moltes fòbies als espectadors de les seves pel·lícules, i de fet, qui més qui menys, tothom ha tingut aquella por a ser assassinat mentre es dutxa tranquil·lament, aquella escena de psicosis tan mítica, o també haurà generat molta fòbia als ocells per culpa de la pel·lícula The Birds del 63, amb aquella escena allà dins d'una cabina telefònica.
Això no, aquí tots sou molt joves, en aquest cas jo no tant, però és veritat que Hitchcock també em queda enrere, però heu vist, pel·lícules de Hitchcock aquí a la sala?
Bueno, sí. Jo només he vist Psicosis.
Psicosis.
Sí, vale. Com algú de la uni, també et diré. Jo no sóc gens fan, de les pel·lícules.
D'ara, sí, en aquest cas sí.
Jo pensava que trobar-me algú a punt d'assassinar-me a la dutxa seria un problema que de gran seria molt més habitual del que realment ha estat.
Total,
al final,
Jo crec que tothom ha tingut aquest pensament. Sí.
Però aquesta no és l'únic motiu, perquè avui fem aquesta pregunta, Josep.
No, és que Hitchcock tenia una fòbia. Tenia por i odi als ous de gallina.
Ous
tenia
de gallina.
Ovofòbia.
Ostres.
Aquesta era la fòbia que tenia Hitchcock. Ell deia que era una cosa blanca i rodona, sense forats, i era repugnant veure com queia el rovell.
Llavors, clar, és el típic que potser sí que li agrada la truita, però no se la pot fer ell, no?
No pot ell,
Clar.
Ell ho intenta, però plora.
No.
Però si és un altre ou, un ou de guatlla, potser
Ostres.
Ja no.
Ja, perquè aquí diu...
Hi ha gent que li fa molta mania els ous de guatlla, Perquè són així com petit, així com tenen aquesta cosa...
Jo crec que també entra dins de la ovofòbia. Jo crec que és por a qualsevol ou de la vida. Ara anem molt enrere, perquè tal dia com avui, de fa 5.137 anys, començava a comptar el calendari maia. Aquest calendari va portar molts maldecaps a molta gent perquè teòricament preveia la data de l'apocalipsi. Segons alguns experts, deixava de comptar aquest calendari el 21 de desembre del 2012, a les 12:12, que era el moment de la fi del món. Quan va arribar el moment, no va passar res.
No, és veritat. És típic que es genera aquell boom i l'hora de la veritat res.
Però ni una brisa, aquella lleugera. No. Precisament la data era el 21 del 12, a les 12:12, en castellà, 12 del 12 a les 12:12, i sabeu com es diu la fòbia a la fi del món?
No.
12-fòbia.
12-fòbia.
Diuen que és per la simbologia del 12, no queda molt clar, però la por a la fi del món és la 12-fòbia.
Caram, molt bé. Escolta, ens han arribat ja alguns comentaris, també a través de Twitter o això, també,
Alguns comentaris a través del nostre Twitter, per exemple. Tenim el missatge del Santi Navarro Anglí, que diu: fòbia a les olives, una fòbia bestial. Va començar de nen i als 50 d'avui encara dura.
Saps que crec que també conec gent que no li agraden gens i que té un punt de fòbia a les olives?
Jo he viscut amb una persona que té fòbia a les olives.
Això em sona.
I jo sóc addicta. O sigui, és una contraposició molt forta,
Però por a que t'ataqui l'oliva?
No, només a que hi siguin al plat.
Molesten.
Sí. I al pis, jo et dic. Molt fort.
Però, i les que tenen os també entren dins d'aquesta fòbia o no?
Res, que realment no ho saps des de fora si té os o no, llavors, sí.
Si mossegues molt fort, a vegades et pots endur sorpreses, Que hi ha amanides amb sorpresa, també, que vas mossegant més aquella oliveta i et quedes sense queixal.
Algun altre?
Sí, també tenim l'Albert Rubí, que diu: tinc fòbia a la imbecilitat humana, em supera. L'Albert és un tio, s'ha llevat una miqueta enfadat. També la Sílvia diu: tengo fòbia a los ruidos pequeños y repetitivos, sobre todo el ruido que hacen algunas personas al masticar.
Ah...
Hi ha gent que menja cereals com si s'estés acabant el món,
Sí.
Com si fos 12 del 12.
Com si fos vidre trencat dins de la boca, com si fos un 12 del 12. També la gent es torna bastant boja amb aquestes.
Va, més excuses per avui estar repassant aquestes fòbies.
I tant, el dia com avui moria un dels pitjors dictadors de la història, l'emperador mongol Genghis Khan. Fa 796 anys aquest senyor moria i tenia una por molt concreta que de seguida us explico, però malgrat aquesta cançó tan animada, Genghis Khan era un dels emperadors més temuts en tota la història. Executava els seus militars per falta de fidelitat, enderrocava muralles i exèrcits sencers, desviant el curs dels rius. I el tio agafava un riu, el desviava i et destrossava, I va sotmetre a tot l'imperi el terror i a les amenaces de l'imperi mongol d'aquella època.
Perquè, escolta, aquesta cançó que estem sentint de fons, ja em pujo una mica per...
Sí.
Boniem o què?
No és Boniem, és la marca blanca de Boniem. Són un grup, una còpia barata alemana, que es diu Genghis Khan, que es van presentar a Eurovisió 79 amb aquesta cançó, Genghis Khan.
Ostres, ja sé, Wanted Wonder, no, Màxim?
Sí.
El títol del grup ja és el títol de la cançó, en fi.
El bo del Genghis Khan tenia una fòbia, un punt dèbil. Fòbia als gossos.
Ah, mira.
Hi ha gent que ens ho diu, també, a través de Twitter.
Sí? Ai. Sí, a mi no m'agrada... O sigui, bueno, a veure... és que tampoc puc dir que no m'agraden perquè llavors com...
No tindràs amics, ofen. No?
Clar, clar, ja em passa molt això. Però no m'acaben de fer gràcia això que se'm tiri a sobre. A veure,
et fan por, pots dir-ho.
Bueno, sí, jo diria que és això, però em sap greu com dir-ho. Però que em xupin... Què fas? No t'ho he demanat, no vinguis. I fan pudor, vull dir, tot malament, no? És que no puc.
Ara se'ns omplirà Twitter d'animalistes, sí, però escolta, no els hi volem cap mal, no?
No, però jo tampoc cap a mi.
Ja, ja, per això.
Genghis Khan, no sé si arriba fins a aquest punt el teu odi, però el que feia era executar tota la població d'aquell, de cada lloc que hi veia, i també els gossos, només. Ostres. Tenia aquesta mania. També, des de... Si vols, fem un cop d'ull també als missatges que ens estan estem rebent, perquè, per exemple, tenim un missatge de... Atalagata, Twitter, Atalagata, diu, tinc fòbia al reggaeton.
Oh,
altrament, Atalagata, és un nom bastant reggaetonero.
Sí, Atalagata podria ser perfectament...
Podria ser, sí, la nova cançó, eh?
Clar, Pitbull de la seva època amb Atalagata, no? Un hit d'aquests, sí, totalment d'acord.
Mira, també des de l'Instagram que tenim una història, en Santa Maria en diu, tinc fòbia als ocells per culpa de Hitchcock, i també Montclus Daniel diu, tinc batafòbia, no puc portar bata.
Mira, és molt fort, això, eh?
Això és més raro, però és veritat que el tema dels ocells, mira, justament escoltàvem el malson de Josep Maria Argimon, que són... Ja diu que no és una fòbia, però els coloms, que no li agraden. És a dir, jo crec que els coloms sí que generen una mica aquesta animadversió.
Molt d'acord amb Argimon, en aquest sentit.
Jo crec que molts coloms junts. Coloms
també,
tu,
també.
Mira, i també que cada vegada estan més com adormits i aleshores no s'aparten tampoc quan hi passes.
Parlant d'ocells, tenim una nota de veu des del WhatsApp de la Montse.
La meva fòbia és el bec dels ocells. Tant siguin coloms, com gavines, el que sigui. És el bec. Tot el que poden fer amb el bec els ocells.
Va, donem una mica més de marge a l'audiència per si ens vol fer arribar més notes de veu, més missatges a Twitter. Fem una pausa i de seguida desvetllem qui és el guanyador d'aquest concurs. Recordeu, entrades, 4 entrades per anar a veure l'espectacle de Eugenio Vall Gerard, fill d'Eugenio, el mític humorista Gerard Jofre, que es pot veure al Cafè Teatre Llantiol. De seguida tornem.
Via Lliure, amb Eudal Martínez.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
1, 35, 36, 38 i 39, i els sols, el 3 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. A RAC1. Via Lliure. Territori cap de setmana.
Falten una mica més de 7 minuts per les 2 del migdia quan donem pas al recomigdia, però això, estàvem repassant algunes de les fòbies de l'audiència, però aquí també tenim Najet.
Hola.
Algú que té una fòbia bastant estranya, a veure,
sí.
Ho hem de dir.
Us va sorprendre bastant quan ho vaig dir, i cada vegada em sento menys avergonyida de dir-ho.
No, escolta,
fa gràcia, m'he adonat que fa com gràcia, sí. I dic, bueno, mira, passa res. A mi hi ha una cosa que em fa molta fòbia, i és la fusta.
La fusta.
La fusta. Però, per exemple, aquesta taula que estem ara...
Hi ha una taula de fusta.
Clar, no, estic bé. O sigui, la fusta que és vernissada i tot això, no passa res, està tot tranquil·líssim. Però en el moment que no hi ha com un artilugi com ben vernissat, no puc, però és que no ho puc tocar.
O sigui, és el tacte, eh?
Però és el tacte, és a dir, si hi ha parquet a terra, tampoc passarà.
No, no passa res, sóc jo com el meu tacte, la meva pell, saps?
Llavors, quan és fineta, no.
Exacte, tot aquest tema d'estris de cuina, tot això ho passo molt malament, el tema de culleretes de gelat, bueno, tot això és insuportable. Sempre estic jo pendent de, bueno, em pots donar una cullera de plàstic, sisplau? O sigui, tot molt malament.
Per tu l'expressió tocar fusta és un
em toco el cap, em toco el cap i ja està.
Juguem ferro, vam tocar ferro, també.
Sí, sí, sí.
Bé, no, tu no pots guanyar, tot i que tindries números. A veure, hi ha alguna cosa destacada?
Mira, per exemple, l'Irene RP82 ens diu: pallassos, gràcies Stephen King. Més gent també que ens diu: fòbia a les olives, diu el Xavier Vela. Em fan un fàstic i una angúnia totalment irracional. La Magda Tarrés diu que la seva por és al fons del mar, que a priori no t'hi has d'apropar. O sigui, ja és fons, per tant no hi ha problema. I la Júlia López, espais petits sense finestres.
Doncs va, anem a escollir guanyador. Com ho veieu?
Jo crec que tenint en compte, jo, la meva opinió, que tenint en compte que avui parlem de Hitchcock, que va fer la pel·li Birds, jo crec que l'àudio de la Montse dient que té por al bec dels ocells, concretament, aquella part que no sembla que hagi de fer cap cosa, però sembla que al final en fa molta, jo li donaria amb ella.
Sí, jo crec que també estic bastant a favor.
Perfecte. A favor, sí.
Doncs això, s'endú aquestes quatre entrades per anar a veure el nou espectacle Eugenio by Gerard, on 37 anys després que ho fes el seu pare, el fill Gerard Jofre, del fill del mític humorista Eugenio, doncs puja a l'escenari del Cafè Teatre Llantiol i ofereix cada dissabte a les 11 de la nit un espectacle per obrir la ment i deixar que l'humor ens acompanyi, que fa falta, i més quan tens aquestes fòbies. Doncs sí. Escolteu, de seguida acomiadem el programa, però abans... Com ja sabeu, si heu escoltat el Via Lliure aquest estiu, cada dia ens agrada acabar el programa felicitant l'aniversari a alguna persona coneguda. I avui ens fa moltíssima il·lusió poder saludar a Clàudia Pina, futbolista del primer equip del Barça, a qui saludem ja. Molt bon dia i moltes felicitats, Clàudia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Clàudia Pina, una de les jugadores sens dubte més futur del primer equip del Barça. Avui, de fet, Clàudia, teniu ja el primer partit amistós de la pretemporada contra l'AM Lleida. Per tant, no sé si aquest vespre ja ho podràs celebrar una mica, tenint en compte que ja heu jugat aquest primer partit i tindràs la tarda vespre una mica més tranquil·la.
Bueno, segurament sí, ho passarem amb els amics i amb la família, que fa molts anys que no ho puc celebrar aquí a casa.
Clar, això t'anava a dir. Suposo que el fet de sempre fer els anys així mig d'agost, a vegades amb la pretemporada de pel mig, tens una mica més complicat, no?, celebrar-ho. I avui, com dius, pel que em dius, sí que ho faràs amb amics, amb familiars.
Sí, feia anys que sempre fora de casa, en concentracions, i bueno, la veritat que aquest any pues, serà diferent.
Sé que les esportistes, el tema de l'alcohol, ho teniu bastant limitat, però no sé si a tu t'agrada brindar, i entenc que el Jonathan Giraldi, d'això, per una copeta de biocava no passaria res. No sé, això, normalment quan fas l'aniversari, si que ho brindes d'alguna manera.
Bueno, estem a pretemporada, ens hem de cuidar, però, bueno, brindar segurament sí que hi hagi.
Perfecte. I això que em comentaves, és veritat que el tema de fer l'aniversari de l'agost per una futbolista com tu, a vegades és complicat no celebrar-ho, però no sé si fins i tot abans de ser futbolista professional, per tu era bo o dolent, perquè a vegades és veritat que això, no?, fer l'aniversari a l'agost amb amics de vacances, que no hi pensa tant, o al contrari, també és més fàcil congregar la gent perquè no té tantes obligacions?
No, la veritat que sempre ha sigut molt més difícil, perquè tothom està de vacances i fora de Barcelona.
I escolta, t'han regalat ja alguna cosa avui o esperes que ho facin aquesta nit?
No, de moment no. I, bueno, jo només espero passar-ho això amb familiars i amb amics i passar-ho bé.
Deixa'm demanar-te això, si recordes algun regal d'aniversari, potser això, més jove, més petita, que et fes especial il·lusió, que recordis moltíssim.
Bueno, ara mateix em pilles, no me'n recordo.
No, allò, alguna samarreta del Barça, alguna
sí,
pilota...
Sí, cada any, samarreta del Barça nova, de la temporada que venia, sempre me la regalaven.
Doncs va, ara que parlem del Barça, només deixem demanar-te això. Com pinta aquesta temporada? Suposo que l'objectiu ha de ser repetir l'èxit de la temporada passada, o fins i tot, si pot ser encara millor, no?, i aconseguir tots els títols possibles, que l'any passat se us va escapar, per exemple, la Copa de la Reina.
Sí, això t'anava a dir. Al final, la temporada passada va ser brutal, amb tres títols, però, bueno, amb aquesta temporada intentarem repetir-ho i intentar guanyar el títol que ens va quedar l'any passat, però bueno, al final crec que si fem una temporada com l'anterior serà d'un nivell molt alt i tindrem que estar orgullosos igual.
A més, aquest any compteu des del principi ja de nou amb l'Alèxia, també el retorn de l'Ona Batlle. Suposo que això encara us dona més motivació, no?
Sí, al final l'Alèxia ens aportarà molt des d'un inici. Al final ja sabeu la jugadora que és, i el fitxatge d'Ona segur que també ens dona molt de pulmó i de... Bueno, i d'ajuda en aquestes posicions, és molt bona.
Doncs perfecte, Clàudia, moltíssimes gràcies, era això, et volíem saludar i felicitar-te, gràcies per trobar uns minuts per atendre'ns avui, que és el teu aniversari, avui que heu disputat ja el primer partit de pretemporada a porta tancada, i de nou, moltíssima sort amb aquesta temporada, que segur que us anirà molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs menys d'un minut perquè ara siguin les dues i això, tenim l'Aurora Rodríguez aquí per que ens repassi el més destacat al recomitzia, però abans ens acomiadem com toca. Gràcies Marina Arbós, gràcies Josep Moragues, gràcies també a Neget Olet per tot plegat.
Gràcies a tu sempre.
També al Joan Ferrus al control tècnic, i nosaltres hi tornem demà, farem tertúlia amb Vidal Aragonés, Aleix Moldes, Cristina Ferrés. També estarem molt pendents del primer partit del Barça a la Lliga. Farem també una mica de tertúlia esportiva amb el Fernando Polo i el Xavi Hernández, company del diari Ara, amb qui també parlarem del resultat del Girona, que juga aquesta tarda, recordem-ho, i també del Real Madrid, que també s'estrena aquest vespre en aquesta Lliga. Com dic, fins demà. Mentrestant, us deixem amb el recomitzi. Moltes gràcies per tot.